Sintonia de mig matí a les zones de Roda de Barà Ràdio. I avui parlem sobre una exposició i una conferència que tindran lloc aquest divendres. Estan organitzades per Esparcamp i també per l'AFA del Cucurull. Saludem doncs a Laura Retxa, de la presidenta d'Esparcamp. Laura, benvinguda, molt bon dia.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
I ens acompanyen també Marta García, secretària de l'AFA del Cucurull. Bon dia.
Hola, bon dia.
I Susana Villalba, presidenta de l'AFA del Cucurull. Bon dia.
Bon dia.
Doncs comencem, si us sembla, Marta, Susana, a explicar-nos una mica quina és la funció de l'AFA, l'Associació de Famílies d'Alumnes.
Bueno, des de l'AFA tenim la voluntat de treballar per promoure els interessos i les motivacions de les famílies que participen, en aquest cas, a l'escola al Cucurull. Des de l'AFA no només ens volem enfocar en les possibles avantatges no econòmiques que pot tenir ser membre de l'AFA, sinó també en aquelles avantatges a nivell educatiu, a nivell de cooperació, a nivell de col·laboració, de coneixement entre les diferents famílies que pot aportar participar a les activitats que organitzem.
Activitats que sí que està molt bé que hi hagi de lúdiques, però també doncs, d'altres no? que siguin d'interès també general o més informatives no? o pedagògiques.
Sí, enguany la nostra missió era no només fer aquest tipus d'activitats més, com deies, lúdiques, sinó acostar a tota la societat en general, no només a les famílies del Cucurull, altres temes, altres realitats que també afecten el nostre dia a dia, no només dels nostres infants, sinó el nostre dia a dia com a adults que viuen en societat.
Susana, explica'ns una mica d'on va néixer doncs, la idea d'organitzar aquesta xerrada que heu organitzat.
Bueno, doncs va néixer de la necessitat que vam veure que en la nostra societat cada vegada té més dificultats. En principi vam voler obrir una miqueta aquest ventall i vam voler ensenyar a les famílies que estaven una mica perdudes en aquest tema que hi ha moltes més famílies amb aquestes necessitats i que hi ha molt d'apoyo en aquest camp.
El tema, per si els nostres oients doncs, no ho hem dit potser prou clar, en aquest cas es parlarà sobre Asperger i sobre autisme. Laura Retxa, explica'ns des de la vostra associació quina és la vostra missió, quins són els objectius.
Bueno, pues Esparcamp neix l'any 2010 perquè hi havia tota una sèrie de famílies amb diagnòstic Asperger, que actualment Asperger i autisme no són coses diferents. L'Asperger està dins del trastorn de l'espectre autista i neix perquè en aquell moment que encara no estava dins de l'espectre, encara era molt més desconegut que ara. Hi havia moltíssims professionals que amb el qual existia el desconeixement i les famílies van haver de recórrer al diagnòstic doncs, inclús fora de Catalunya per aconseguir-lo. No? Veien que els seus fills doncs, els hi passava alguna cosa i no hi havia ningú de l'administració, cap sanitari que els hi pogués donar resposta. Llavors, a partir d'aquí s'ha anat creant una infraestructura de persones professionals dins de l'associació amb la qual, doncs, bueno, arrel de l'economia de les famílies que la formem, doncs, els hem hagut de formar i, a banda, doncs, estem duent constantment tasques divulgatives per a trencar una mica en l'estigma i que cada cop hi hagi més coneixement com és aquesta exposició que durem a terme aquest divendres.
Laura, l'evolució ha estat favorable, vull dir, sí que es parla, ara se'n parla del tema, abans existia, evidentment, però potser com una mica més tabú, no?
Sí, bueno, s'ha anat transformant a èpoques, ara tot va molt ràpid. La veritat és que de l'any 2010 aquí sembla que no, perquè fa poc, però hi ha hagut un canvi sociocultural molt gran també. Ara tot arriba molt per les xarxes, hi ha molta confusió. Abans l'Asperger, diguem que anava d'una forma més independent i hi havia un concepte sobre ella. Ara, quan dius que tens autisme, hi ha un concepte molt més ampli, hi ha molta confusió també, perquè dins d'Asperger, sobretot es treballa el que abans era la síndrome d'Asperger, que actualment és un trastorn de l'espectre autista, de grau de suport 1 o 2. Nosaltres, com que no ens agrada ficar números a les persones, vam decidir que, tot i que Asperger havia nascut abans d'aquest canvi, es segueix anomenant associació Asperger-TEA, perquè sí que considerem que hem d'estar dins de l'espectre autista, però necessitem fer aquesta aclaració de que les persones que poden rebre suport a la nostra entitat doncs són les que abans tenien diagnòstic Asperger. A nivell social hi ha moltes sèries, diguéssim, com Atípico, The Good Doctor, Big Bang Theory, que visibilitzen aquest tipus d'autisme, però vulguis que no sempre és des d'un punt de vista molt cinèfil, no? I molt fantàstic, que sí que ens apropa a les característiques, però darrere les famílies hi ha una realitat molt diferent. Llavors, sí que se'n parla més, però encara hi ha molts estigmes, molts tabús que trencar i encara segueix havent un gran desconeixement a les aules i també a nivell terapèutic.
Quin seria una mica el perfil o quines són les característiques d'aquest trastorn?
Sí, és una condició que afecta sobretot a la sociabilitat, a la comunicació i els interessos restringits. També és veritat que solen tenir hiper o hiposensibilitat sensorial i, en definitiva, són cervells que funcionen de manera diferent. Nosaltres no ens cansem de dir que no és una malaltia, que és una condició, que són cervells que funcionen diferent i que desenvolupen moltes comorbiditats, com són ansietat, depressió, perquè són minoria a la societat. I no és perquè volguéssim que sigui així, sinó perquè realment és així. Realment no és una malaltia. Sí que és veritat que a vegades pot anar acompanyat, no?, en comorbiditat en alguna altra malaltia, perquè cada persona és única dins de l'espectre, però han de complir com a mínim aquests requisits per entrar dins del diagnòstic.
Diagnòstic que és fàcil d'aconseguir-lo o hi ha casos doncs, força complicats que es tracta doncs, que s'allarguen el temps aquest diagnòstic i llavors es dificulta potser el seu tractament?
Mira, en el cas del nostre col·lectiu no sempre és fàcil el diagnòstic perquè cada persona ho manifesta, aquestes dificultats que he comentat, cada persona les manifesta de manera diferent. I aquí s'ajunta que hi ha molts professionals que desconeixen aquest tipus d'autisme. No és un autisme evident. A més, estem parlant de persones que són verbals. Això no significa que puguin dir sempre el que volen dir, però sí que són verbals. I, a més, no hi ha discapacitat intel·lectual o l'estil cognitiu és una mica diferent. Llavors, bueno, s'ajunten aquestes circumstàncies i fa que molt sovint el diagnòstic arribi molt tard. De fet, el Carles, que és el que ens farà la conferència divendres, hi va arribar als 40 anys. I és una circumstància que cada cop és més habitual. Nosaltres, a Aspercam, estàvem molt acostumats a acompanyar infants i adolescents i ara pues, ràpidament ens hem de posar les piles per acompanyar persones en l'edat adulta.
Que es dificulta, no?, també, això.
Sí, dificulta molt perquè han estat tota la vida sense tenir respostes amb un patiment que
clar,
no tenia...
Clar, sentint-se com un bitxo raro, no? És que és així.
Exacte, exacte. Sí, sí. Hi ha algo que sembla tan tonto com dir, bueno, és peculiar, no sé què. Pues en realitat la societat tanquem portes i és la pura veritat. Tant en els pares dels nens que no tenen autisme, costa molt que ens entenguin, ells quan han d'accedir al món laboral... Vull dir, són dificultats per totes bandes. Vull dir, has anat cada any al pediatre fent revisions i ningú s'ha hagut de detectar tan invalidat el diagnòstic quan hi ha hagut sospita, si no dones amb els terapeutes adequats invaliden el teu diagnòstic i segueix sent, no? Llavors, és un repte encara que tenim. Ara mateix, per exemple, nosaltres hem firmat una col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs per a poder formar psicòlegs en la condició, perquè necessitem fer xarxa entre tots. Salut mental, que és la branca que s'encarrega d'acompanyar les persones amb diagnòstic Asperger o TEA, ara mateix està col·lapsat, bueno, ja fa bastant temps, segueix col·lapsat i ara Aspercam també té unes llistes d'espera molt preocupants i entre tots doncs, hem d'aconseguir que arribar a ajudar a tot aquest col·lectiu que està patint molt.
Susana, Marta, creieu que hi ha prou recursos a les escoles o s'ofereix doncs, tot el que seria necessari per fer el normal, no? Vull dir que tinguin una vida normal com tothom ha de tenir, no?
Jo crec que ara comencen ara a donar-se... Se comencen a donar compte de tot el que fa falta i a poc anem pues, ajudant a les aules a posar tot el suport que li fa falta a aquests nens. I als adults també, si en algun moment fa falta.
Sobretot nosaltres creiem, com en diu la Laura, no?, en el suport mutu de les famílies. És a dir, més igual al final l'etiqueta o el nom que li posem al que li pot passar o no li pot passar al nostre infant, sinó que tots hi mirem directament, sense sentir por, sense sentir vergonya, i incorporant la diversitat de l'altre, tingui un diagnòstic o no el tingui, no? I jo crec que això és molt important com a societat, si volem, si pretenem millorar i formar-ne tots part.
En el cas, doncs, de l'escola El Cucurull, hi ha prou especialistes, doncs, que estiguin preparats per afrontar.
Nosaltres, certament, amb l'escola tenim molt bona relació i sí que som coneixedors que estan fent molt bona feina i molt bona tasca, tenen molt bons professionals i estan molt motivats vers aquesta temàtica. També és cert que agraïm molt des d'aquí, no només a l'Ajuntament, la seva col·laboració, perquè nosaltres puguem fer aquesta conferència amb Aspercamp, sinó també al grup de famílies, que elles mateixes s'anomenen famílies especials de la nostra escola, que han estat darrere d'aquesta activitat, ens han donat suport i fins i tot ens han explicat, perquè nosaltres hem anat des del desconeixement, ens han explicat, no?, doncs per què el meu fill i filla no va a la festa final de curs o per què el meu fill i filla no es disfressa al carnaval i com ho podem fer perquè sí que participi, perquè a nosaltres com a AFA al final el que ens importa
és
que sí que participin, que sí que vinguin i que si és necessari que, per exemple, nosaltres baixem el to de la música, nosaltres baixarem el to de la música perquè volem que hi sigueu. I si no sabem com fer-ho, expliqueu-nos-ho, perquè ho desconeixem, no?
Laura, en aquest cas la comunicació és essencial, no? Entendre què està passant, no?, en la mentalitat d'aquests nens i aquestes nenes que, doncs, que tenen aquest trastorn, no?
Sí, exacte. És molt important. A part, cada persona és única. Hi ha alguns que tenen hipersensibilitat sensorial amb el so, però uns altres pot ser amb alguna altra cosa. Pot ser més amb el tema de la vista i, a més, va canviar. Llavors, bueno, molt bé per part de l'AFA, d'aquest interès, no?, de que els alumnes de la seva escola pues, puguin estar el més còmodes possibles en les celebracions i amb el dia a dia. Jo, amb el que he comentat abans del Departament d'Educació i dels professionals de Cucurull, que evidentment no els conec, però segur que hi posen molt bona intenció en poder acollir. Sí que des d'Aspercamp som reivindicatius amb el sentit que fa un temps que ha sortit un real decret d'escola inclusiva, però sembla que el desplegament no arriba. Llavors, la realitat que ens trobem les famílies és que tot depèn del professional que hi hagi darrere de la classe del teu fill, no? O sigui, cada any és un creu als dits, veure si aquest entendrà o no entendrà el meu fill, veure si vetllarà o no perquè no pateixi bullying, veure si sabrà adaptar a algun pla individualitzat perquè solen tenir un estil cognitiu diferent. O sigui, és una angoixa cada any, no? Veure els seus companys, no?, com l'acolliran, com no. Llavors, bueno, és molt important que ja que no educació a dia d'avui no està posant els recursos, almenys que els professionals de l'educació es formin el màxim possible, perquè n'hi ha moltíssims que tenen molt bona intenció en que les coses vagin bé. I el que passa és que l'utris és que acudeixen a entitats com la nostra o a xerrades com les que farem divendres per aprendre'n, quan nosaltres el que reivindiquem és que sigui el Departament d'Educació el que realment s'hi presumeix.
És a qui li pertocaria, no? És a qui li pertocaria, de fet.
Sí, és qui ha de facilitar els recursos. O sigui, no pots dir que l'escola és inclusiva quan tu no estàs dotant de recursos al departament perquè ho pugui fer.
Evidentment. Parlem, doncs, sobre aquesta exposició. Laura, porta per títol Receteja. Què vol dir aquest títol?
Pues mira, és un títol molt xulo que ens van comentar les nostres psicòlogues. Nosaltres, un dels projectes terapèutics que tenim és l'Esplai, que celebrem els caps de setmana i està format per diferents grups, no? Tenim els més petits, els adolescents, els joves i així. Llavors, l'any 2022 va ser per celebrar el Dia Internacional de l'Asperger. Nosaltres sempre, en alguna sessió, quan s'acosta la data, que és el 18 de febrer, el que fem és fer alguna sessió més introspectiva amb els nois, no? Parlem una mica més de la condició, com la viviu, quines conseqüències us porta, no? I el que va sorprendre va ser que el 2022, en una de les sessions, un dels nois estava molt dolgut perquè havia sentit una frase que l'havia ofès molt. Llavors, els psicòlegs que porten al grup van dir, ostres, i vosaltres, més sovint, les sentiu a dir, de seguida van començar a aixecar abans, no? Cosa que ens va alarmar molt. Frases del tipus, no t'acaba de fer amics, ets un gandul, no mires als ulls, no pots tenir autisme perquè mires als ulls, no? Tota una sèrie de frases que s'utilitza la societat en general, però també les famílies, moltes vegades, que no acabem de comprendre exactament en què és condició i què és personalitat del nostre familiar o de la nostra persona propera. Llavors van dir, ostres, aquestes frases s'han de visibilitzar i s'han de deixar de dir. Com ho podem fer? No? Pues, bueno, tenim la sort que una de les psicòlogues que està a l'oci terapèutic pues, té una germana fotògrafa a Mallorca, molt bona, i la vam convidar i vam dir, això ho hem de visibilitzar d'alguna manera. Va fer unes fotos precioses pel Camp de Tarragona amb uns cartells amb els nostres joves amb aquestes frases. Llavors, que han fet? Han visibilitzat aquestes frases i a sota hem explicat de la manera més planera possible què pot estar passant darrere d'una persona Asperger. No? Quan moltes vegades diríem, pues, ets un gandul, pues, no, pues, realment pots estar col·lapsat a nivell d'informació. Són cervells molt potents que igual sensorialment pues, estan esgotats o que han fet un sobreesforç per adaptar aquell dia i no es poden ni aixecar del sofà. Però és que no són uns exagerats, és que realment no poden. Doncs anem a explicar-ho d'una manera que la societat pugui entendre-ho, no? Llavors, aquesta exposició, que es va fer només pel Dia Internacional del 2022, està voltant per tot arreu i estem molt contents amb els resultats que està tenint, perquè són moltes les famílies que inclús van amb el seu sot, amb el seu familiar, no? Amb TEA, i diuen, ostres, això m'ha ajudat molt a comprendre el meu familiar, el meu fill, no? I, bueno, i ens està agradant molt. Inclús estem rebent missatges de persones que l'han visitat i han arribat al diagnòstic perquè diuen, ostres, tenia sospita, però he visitat l'exposició i he vist que tot el que posa aquí és el que m'està passant a mi al llarg de la meva vida, no? I ningú m'està donant resposta. Llavors, clar, està tenint un impacte molt més important del que ja havia previst, no?
Important que tingui aquest impacte, no?
Sí, nosaltres estem molt satisfets de veure el profit que n'estem traient i de que està ajudant a moltes persones, que era l'objectiu. A part que els nois estan encantats de veure el Home. Treball que han aconseguit, de veure que s'està exposant a tot arreu. Bueno, és que la veritat és que no ens pensàvem ningú que tindria unes conseqüències tan bones. Llavors, estem encantadíssims que des de l'AFA de Roda, del Cucurull, ens hagueu convidat per a també poder potenciar-ho a la població.
Doncs aquesta exposició, la inauguració i la conferència tindran lloc aquest divendres a les 6 de la tarda. Serà a l'Hotel d'Entitats de Roda de Barà. I també doncs, és important parlar sobre aquesta conferència a càrrec de Carles Ballbé. Com bé comentaves, a Carles Ballbé aquest diagnòstic li va arribar tard i potser també explicarà des del seu punt de vista la seva experiència, no?
Sí, tenim molta sort de tenir el Carles. És un dels primers divulgadors a nivell de Catalunya. Ell té un blog que es diu socasperger.cat. És un noi que és de Tarragona, el que passa és que per motius personals porta un temps a Barcelona i a part és professor de secundària, té diverses carreres i explica molt, molt bé què és viure la condició en primera persona. I a més, és professor. O sigui que la conferència que donarà, que intentarem que no s'extengui molt, però sí que tocarà en molts sentits la paternitat, perquè fa poc que ell ha sigut pare ara, la paternitat, tenir l'autisme en primera persona, ser un pare autista, ser professor autista i arribar al diagnòstic tard, no? I com ha estat tota la seva vida sense tenir aquesta resposta i les seves dificultats. Llavors, el Carles és una persona que es comunica molt, molt bé, i el fet de que puguin assistir professors, familiars i persones amb TEA, pues jo crec que pot ser una conferència molt completa perquè pot arribar a moltes persones. No? I a part les fa molt interactives, molt visuals i sempre ens agrada pues, unir-les amb aquesta conferència. No?
Doncs recordem aquest divendres a les 6 de la tarda a l'Hotel d'Entitats. Laura, quin consell li donaries tu a les famílies doncs, que tenen, que per exemple, que fa poc que se'ls ha diagnosticat, no? Que el seu fill o la seva filla doncs, té TEA o té algun tipus de trastorn. Quin seria el consell que tu li donaries?
Bueno, el consell seria que no es desanimin, perquè hi ha molt per fer. Hi ha molt desconeixement darrere l'autisme i el que sí que ens està dient el temps és que treballant amb molta comprensió, molt carinyo i molt amor, al igual que la resta de nens, amb o sense TEA, s'aconsegueix moltíssim. Que no se'ls castigui doncs, per ser com són, no? D'alguna manera. I, perdoneu, i bàsicament això, que no s'espantin, que no traslladin aquesta por, que ho naturalitzin, que simplement és un cervell que funciona de manera diferent, que els hem d'estimar com són, que no tinguin por, que no és un etiquetatge, sinó que és la resposta davant d'un cervell diferent. i que ens està donant pistes de que aquest cervell, aquest fill, necessita pues, viure d'una altra manera i que a poc a poc que siguin uns pares molt actius amb el sentit d'estar molt receptius a què és el que necessita el seu fill, no? Moltes vegades ens pensem que estem en una societat molt avançada en molts sentits, però la veritat és que ens marca uns cànons molt restringits que fa que nosaltres, sense voler, sí que som molt, molt exigents en com han de ser els nostres familiars. I s'ha de canviar la mirada en aquest sentit, sobretot de cara a la neurodiversitat, tant si és autisme com si és un altre col·lectiu.
Hi ha prou suport per a aquests pares? Perquè també doncs, se'ls ha d'educar, no? Perquè és una cosa nova.
No, evidentment que no. Normalment te ve un terapeuta, si tens sort, de l'administració pública o privat, te solta el diagnòstic i t'has d'espavilar. I a part, pues, bueno, moltes vegades, des que estem dins de l'aspecte autista, pues, ho reps d'una manera, de vegades, més agressiva, pensant, ostres, té autisme, a mi no em quadra, no? Perquè l'autisme per mi és una altra cosa. Quan li dèiem Asperger, sí que la gent podia dir, ostres, quina paraula més rara, no? No l'he sentit mai, si fa més de temps. Però si buscaves informació, tenies una informació més exacta. Ara el diagnòstic és molt ampli i és molt difícil descriure exactament com és el teu fill, perquè els pares, això ho afegiria al consell que em demanaves abans, els recomanaria que es fessin els experts dels seus fills, perquè realment el terapeuta sí que pot diagnosticar, però realment els experts dels nostres fills han d'acabar sent naltres, no? Que som els que realment estem amb ells i amb el suport del professional, el professional t'ha d'acompanyar, però realment som nosaltres que els hem de donar i hem de vetllar per aquest entorn que necessiten i que encara hi ha molt per lluitar, no? A nivell social. Llavors, bueno, una miqueta tornant a la pregunta que em comentaves, crec que Aspercamp existeix perquè segueixen havent totes aquestes mancances. No? Nosaltres, per exemple, fomentem grups de suport de famílies, fomentem tallers de pares, fomentem trobades, no? que puguin facilitar informació, guiar i que vegin que no estan sols, perquè sí que segueix havent darrere del diagnòstic encara famílies que de vegades pues, volen amagar el diagnòstic perquè tenen por les conseqüències que puguin haver. Un cop se rep el diagnòstic, cada família també ho porta d'una manera diferent. Hi ha alguns que diguéssim que aquesta època de dol, entre comilles, no dit en mal sentit, en sentit negatiu, sinó aquesta època d'acceptar o d'anar assumint que realment la resposta en aquestes diferències que tenia el nostre fill té aquest diagnòstic. Llavors, bueno, pues, escoltar que hi ha altres famílies que han passat per lo mateix sempre és alliberador. I un psicòleg que te pugui explicar també que no és tan greu i que treballant podem aconseguir coses que no ens imaginaríem mai, positives, pues, clar, tot això també ajuda a que la família relaxi i que pugui donar una millor atenció al seu fill també.
Doncs Marta i Susana, suposo que convideu a tothom que vinguin a aquesta xerrada, no?
Sí, la xerrada és entrada lliure i gratuïta. A més, comptem amb un servei de canguratge que teníem a la publicitat, que les famílies que ho necessitin poden reservar perquè el seu infant estigui aquella estoneta entretingut i ara una persona professional que s'encarregarà de tenir-ne cura aquella estoneta. I a més, com deia la Laura, és una exposició que com que es quedarà, animem no només a la comunitat, a la societat a venir, sinó a la comunitat educativa en concret, a les escoles, als instituts, a visitar-la, a parlar-la amb els seus grups d'alumnes, perquè crec que si treballem fent veure als nens, a les nenes, que la societat és diversa, d'aquí uns anys tot serà més rodat i més fàcil, i confio molt que la mirada dels nostres nens canviï la societat del futur gràcies a la feina que fan associacions com Aspercamp, com el grup de famílies especials de Roda i bueno, com entitats com la nostra AFA en aquest cas.
Laura, s'ha de ser optimista, evidentment, no?
Sí, evidentment. I a veure, i nosaltres som molt crítics perquè encara queda molt per fer, però sí que és veritat que s'ha avançat, S'ha avançat, cada cop veus més que els professionals reconeixen, no?, que ja està mancança i demanen ajuda. I això ja és un gran pas, no? I bueno, entitats com l'AFA, l'Ajuntament de Roda, no? que que també estan, ens han mostrat tanta sensibilitat i han estat tan receptius per a divulgar això, doncs tot això també són senyals de que hi ha una intenció, una molt bona intenció, a que tot això canviï, no? Aquesta situació davant de la neurodiversitat i en concret de l'autisme. Mm-hmm.
Doncs Laura Recha, moltíssimes gràcies per explicar-nos tantes coses que no sabíem i que probablement doncs, moltes de les persones que ens hagin escoltat tampoc també desconeixien, no? Moltes gràcies i també enhorabona per la feina que feu.
Sí,
gràcies. I també doncs, a Marta, a Susana, des de doncs, aquest cas l'AFA de l'Escola del Cucurull, moltes gràcies també per acompanyar-nos i que vagi molt bé la xerrada.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.